Doncs ara resulta que a les aules, al setembre, tot seguirà igual, com comenci el nou curs. El mateix ràtio d'alumnes, sense deixar distàncies de seguretat i sense mascaretes. Ahir ens ho va dir el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més, suma-hi que l'alcaldessa de Barcelona, la Colau, ha dit que s'ha de fer una disculpa institucional cap als joves d'aquest país, perquè han estat els grans oblidats de la pandèmia. O sigui, que quan van anar mal dades i vam pensar, escolta, això es transmet per l'aire, on hi ha una concentració gran per metre quadrat de persones és a les aules, anem a protegir-los i els portem a casa, ara, a toro passau, escolta, surt la Colau i ens diu no, que els hi hem de fer una disculpa institucional i que a partir del setembre tot correcte, perquè Salut ha dit que els joves s'infecten poc. Vaja, no ho sé. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Hem arribat al darrer dia del mes de juny, avui 30 de juny del 2020, hores d'ara amb 28 graus ja a la ciutat de Lleida, pràcticament un grau per sobre que ahir a la mateixa hora. Ja aquesta escalada progressiva d'un grau cada dia, com ens va avançar l'Armando, escolta, és matemàtica això. Veurem fins on arribem demà, que és on se preveu aquell dia de màxima calor d'aquesta setmana. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També ens informarem del que t'he comentat ara, del tema del retorn a les aules al mes de setembre i de molta més actualitat que ens afecta a les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Josep Lluís Gómez, advocat des de Q2 Consultors, perquè ens parli de les darreres novetats amb lleis que s'han modificat, que donaven per fetes, però que han hagut algunes petites modificacions, com per exemple la llei de la segona oportunitat. Una cosa ha canviat i ens l'explicarà el Josep Lluís Gómez. També estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt, ja saps, per parlar de la finestra dels records, per parlar de tradicions i per parlar de tradicions populars i de tots aquests records que ens prepara cada dimarts ara el Joan Bellmunt. A partir de la una, a l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, avui coneixerem un projecte molt interessant i una persona també, un enòleg, d'aquí de casa nostra, de dins de l'ADO Costes del Segre, però que a més està a Lleida, i que és nou, molt nou. Ja veuràs que és molt nou. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot jo crec que acabarem parlant de política. Si no, tu escolta, ja ho veurem. Vinga, 28 graus. Armando Álvarez, meteoròleg, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
28 ja en tenim bon, ara.
Sí, 28, va pujant.
Fins on?
34. Avui pot ser 35 i demà farem el gran salt, no? A 39.
Caram.
Perquè tant l'agència estatal com el SMC, les altres aplicacions, tots donen 38, 39, al voltant de 39. Serà una pujada puntual perquè
sí,
no durarà el dia de demà. De moment avui, sí, ha hagut una albada molt. Vamos, no ha lluit el sol fins a les 10 del matí a la ciutat de Lleida i ara s'estan trencant els núvols al nord, una mica cap a la Noguera, el Solsonès encara estan tapats i les comarques de Girona, fins i tot Barcelona, han tingut un matí, unes primeres hores del matí molt tapats. Uh-huh. Ara s'estan obrint, s'estan trencant perquè la radiació solar és molt potent i tindrem una tarda assolellada, una tarda calorosa, 34-35 graus a la meitat sud de Lleida, 30-32 a la vall del Segre, estem parlant de mig Segre i cap a la Seu d'Urgell, i l'únic, la Vall d'Aran, l'únic recó, no farà tanta calor, podria arribar a 25-26 graus. S'espera que al final del dia d'avui, molt al final, podria refregar alguna tempesta, algun xafet tempestuós, per les comarques més a ponent de Lleida, seguiria la Noguera, de cara a partir de les 9 del vespre, és a dir, que seria molt tard i podien tancar el primer semestre amb algun litre més dels 350 que avui tanquem. Uh-huh. El primer semestre, 350, sí. Pràcticament el tercer primer trimestre, és a dir, només n'hi ha dos per davant que ha plogut més, només l'any 42 i l'any 69 va ploure més els primers 6 mesos de l'any que enguany, és a dir, que d'unidó aquesta primavera i aquest any tan plujós.
De 103 o 117 anys, no? Parlem, observables?
Des de 1913, fent compte, són 107 anys.
El tercer més plujós.
Sí, sí. És a dir, només des de l'any 69 no plovia tant a la ciutat de Lleida i a la plana de Lleida, ja podem dir, des de 1969.
Molt bé.
Sembla que aquest, al final del dia podia caure alguna gota, però poca cosa, tot plegat.
Molt bé, Armando.
També dia molt assolellat i serà el dia més calorós del que portem d'any i podrien arribar a aquesta punta de calor. Però aquestes temperatures tan altes davallarien bastant, vull dir, fins a 32 graus probablement el dijous.
Això és la muntanya russa.
On hi hauria més xafes i tempestes, sobretot al Prepirineu i al Pirineu, que també podien arribar a la plana de Lleida.
Bueno. Ja anirem
confirmant demà.
Amb aquestes calorades és normal. En parlem demà. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i molta salut.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ahir, abans d'acabar el programa, vam parlar d'una darrera hora que tenia a veure amb l'inici del curs escolar al setembre, que el veiem llunyíssim, estem a 2 mesos i mig menys. El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, va sortir amb roda de premsa per parlar com estaven preveient que seria l'inici del curs. I ens va tornar a sorprendre, com cada vegada que ens expliquen coses de com pot arribar a ser el nou curs, dient que finalment no hi haurà ni disminució de ràtios a cada aula, ni distància mínima i, a més, sense mascareta. És a dir, hem passat amb un mes, mes i mig, de no sabem si la podrem fer presencial a baixar ràtios, a buscar espais a empreses privades properes a les escoles per reubicar aules, a 10-15 nens per aula. Tot això ha sigut una evolució, hem anat passant fins al punt d'ahir en el que, vaja, segons les declaracions del conseller, és que tot segueix igual, com va començar el curs passat. Per fer una valoració de tot plegat, ens hem posat en contacte amb el portaveu d'USTE, que este és el sindicat a la demarcació de Lleida, el Jaume Anyer. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bé, bon dia.
Bueno, no sé si ho he resumit bé o no, però a priori la cosa més o menys ha anat així. Les declaracions d'ahir del conseller són que, escolta, ni mascareta, ni distància social, ni disminució de ràtios.
Sí, això és el que es va dir i, evidentment, doncs, sorprèn bastant el fet de que hi hagi aquests canvis tan notables, tan significatius, entre el que s'havia dit fa poc i el que ara es diu. En primer lloc, això, els cops de volant, sembla una mica això, les rebaixes d'estiu, però a l'inrevés, és a dir, que cada vegada el nombre, pel que fa a les ràtios, doncs en lloc de disminuir, doncs va augmentant, i això seria la primera part, i la segona, doncs, el conjunt de mesures, perquè sí que sembla que hi ha una certa prevenció, que és la que va manifestar la consellera de Salut, perquè la roda de premsa es va fer amb aquesta escenografia, no?, amb aquesta posada en escena, consellera de Salut, consellera d'Economia, consellera d'Educació, doncs que es basa en la premissa de que els nens, els infants, els adolescents no són un vector de transmissió de la malaltia. Sembla que tota l'arquitectura d'aquestes mesures de cara al setembre doncs es basen en això.
Clar.
I tant de bo no s'equivoquin en aquest sentit, perquè altrament doncs ens hauríem abocat a una nova situació, diguem, d'improvisació, com ha estat aquest trimestre. Clar. Darrer, no?
Jaume, si fem cas d'aquestes declaracions de que venen de Salut, doncs els nens no serien un vector problemàtic, però i els mestres? Perquè, clar, en una aula hi ha un mestre o diversos mestres, a més d'altres que van rotant, i alumnes. Potser els alumnes no ho pateixen, però poden ser portadors. És a dir, pels mestres no s'ha especificat cap mena de normativa, no?, hores d'ara?
No, cap ni una. De fet, hi ha cap a un 11% del professorat que fins ara era considerat població de risc.
Sí.
I per tant, com a mínim, hi ha tot un sector important del conjunt del professorat que del qual se n'hauria d'haver parlat en aquesta roda de premsa, no se n'ha dit res en canvi, no?, tal com dius. I en referència al professorat, diguem que l'altra consideració que nosaltres fem és de valorar amb el qualificatiu de que va ser decebedora la proposta aquesta d'increment de 5.000 professionals, sí, tant de professorat com de personal de suport a la docència, que considerem insuficients del tot per tal de situar-nos una mica, si més no, en els termes en què estàvem abans de les retallades. Ni amb aquest augment arribem a tenir la capacitat de servei que teníem abans de les retallades, arran de la crisi de 2008, i per tant continuem molt lluny del personal necessari que necessitaríem per atendre l'alumnat en les màximes i les millors condicions. Nosaltres vam xifrar en 44.000 el nombre de professorat i personal de suport a la docència necessari per això, per
situar-nos
en uns estàndards, en uns nivells equiparables als dels països del nostre entorn, no? Amb aquests 370 milions d'euros d'increment, que no tots van dedicats a la contractació de professorat, que per altra banda s'ha de veure com es fa, amb aquest increment de 370 milions dic, tot just ens atencem al 3% del PIB en inversió educativa, i aquest 3% és tot just la meitat del que diu la pròpia llei, que hauria de ser del 6% del PIB.
Va. Doncs aquesta és la realitat, eh? Aquesta és la realitat. De totes maneres, aquesta és la realitat a data d'avui, 30 de juny, bueno, d'ahir, que ho van dir ahir, 29 de juny. Veurem el juliol, veurem a l'agost i veurem l'1 de setembre, perquè l'1 de setembre els professors tornen a les escoles, els alumnes està previst que tornin el 14 de setembre, veurem llavors com està la situació i com es va desenvolupant. Vull dir que em sembla que això serà una cursa d'obstacles, per entendre'ns, d'aquí al 14 de setembre. Tinc la impressió.
Ho haurem d'anar seguint perquè aquests continuats cops de volant doncs no fan presagiar que tot s'acabi amb la declaració d'ahir. I en tot cas ens preocupa també molt especialment el tema de les especialitats, perquè és clar, si això dels grups estables de convivència, amb aquest nom sembla que es vulgui solucionar el tema, diguem, els grups classe fins ara eren grups estables i eren de convivència. Doncs amb aquest nou nom, en què un sol mestre ha d'atendre un grup de manera permanent, de totes les hores del dia, de tots els dies de la setmana, què passa amb les especialitats?
Sí, correcte, hi ha un problema aquí, sí.
La música, amb l'educació física, amb l'anglès a primària, i no cal dir què és el que passarà a secundària, on cada professor és especialista de la seva matèria.
Doncs
això com es menja? Això com es resol?
Sí, sí.
I aquí els equips directius doncs tenen una feinada impressionant per intentar la quadratura del cercle, perquè això és impossible. És a dir, garantir que els especialistes donin les seves matèries i alhora el grup estable que té convivència, això ja es veu que no pot ser.
Doncs, Jaume,
aquí tenim també un gran, gran interrogant.
Jaume, ja et dic que no serà el darrer dia que parlarem. Jaume Anyé, portaveu de vostè que estés a Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Cope Lleida. Estàs informat.
Seguim amb l'actualitat del dia, amb aquesta és força important. El que passa és que tinc la impressió de que no serà definitiva el tema de la tornada a les aules, no serà definitiva, seguiran marejant els instituts i a les escoles, almenys aquest juliol, a l'agost no, perquè estan tancats, i per tant poca cosa es pot fer, però és que llavors ja ens plantem el 1 de setembre, que cau en dimarts aquest any, o el 31 d'agost, quan ja tornen a les escoles, i allò ens parlem-ne, que estem a dues setmanes de començar el curs, que està previst pel 14 de setembre. Bueno, veurem com va tot plegat. Per cert, amb successos, s'ha denunciat penalment un conductor per circular a 189 km per hora per la C14 a Verdú. Els Mossos el van sorprendre diumenge al migdia durant un control de velocitat. I Comissions Obreres denuncia la falta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que implica un augment de l'ús del cotxe. També ha hagut un augment dels accidents, evidentment. No és que sigui normal, però si fa 3 mesos pràcticament no es movia ni un vehicle, doncs quasi bé no hi havia accidents, però no dic que no n'hi havia, doncs evidentment ha pujat. No n'hi hauria d'haver, però sí que és cert que amb el mateix volum de desplaçaments d'ara s'ha detectat un increment. No sé si la gent va més despistada o jo què sé, però sí que s'ha reclamat un increment. I per això Comissions Obreres denuncia aquesta falta de trens, perquè si podem traure uns quants vehicles de les carreteres,
doncs, molt millor. També reclamen que recuperin les 8 freqüències d'abans de la pandèmia i que amb l'estat d'alarma es van reduir a 2, de 8 a 2, i ara no s'han recuperat. Per tant, s'haurien de recuperar. En fi, des d'avui dimecres, va, obrim el tema del coronavirus. Des d'avui dimecres, Interior permet la lliure circulació dels europeus. La disposició publicada al BOE, de totes maneres, no afecta la frontera terrestre amb Andorra, però sí que ja hi ha lliure circulació de tots els europeus. Què vol dir això? Doncs mira, vol dir que no sé si anirem millor o no. Vol dir que a hores d'ara, i fa dies que... I és veritat que durant unes setmanes vam parlar molt de xifres i xifres, i al final les xifres són fredes i deshumanitzes tot el que està passant, però fa molt temps que no donem les xifres a nivell d'Espanya. I avui quan les remirava, doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Perquè segons les xifres oficials, ja sabem tots que les xifres oficials van molt per sota de la realitat, molt o poc, però van per sota de la realitat, segons les dades oficials, a Espanya hi ha hagut 117.328 persones afectades pel coronavirus, de les quals, a més, n'han mort 28.346, que són xifres molt altes, altíssimes. Som dels més alts d'Europa. Som dels més alts d'Europa. I en proporció, perquè clar, no ens podem comparar, per exemple, amb Estats Units, perquè tenen molta més població, però en proporció som dels països que més ha afectat. També s'han recuperat 150.000 persones. Eh? Per tant, estem parlant de prop de les 300.000 persones afectades d'una manera o altra. Que són moltes, eh? Moltíssimes. Moltíssimes. Les dades a nivell mundial són desastroses. L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, ha dit que a nivell mundial, perquè clar, nosaltres aquí ho vivim del març a ara, clar, vivim el que ha passat, el que ens ha passat aquí, a casa nostra, als nostres carrers, però a nivell mundial, doncs tot el que és el continent americà està afectant ara molt, i els rebrots a les zones asiàtiques, que clar, allí no són rebrots com aquí de 16 o 20 persones, que ja són importants, eh? Allí parlem de centenars o de milers. La OMS ha dit que ni molt menys això està acabat, i que potser el pitjor encara està per arribar. Ull amb això, eh? Que potser el pitjor encara està per arribar. La província de Lleida ha registrat 25 casos més de la Covid-19 que corresponen al balanç de salut de diumenge. Ja sabeu que anem amb dos dies de retras, eh? Tots detectats a la regió sanitària de Lleida. Així doncs, el total és de 3.739 infectats acumulats, 3.263 al Pla i 476 al Pirineu. No s'ha registrat cap defunció ni cap alta hospitalària. Això vol dir que respecte als ingressos han pujat amb 27, dels quals 21 són a l'Hospital Arnau de Vilanova, 5 a l'UCI estan, i 3 al Santa Maria, 2 al Vitas Lleida i 1 a la Perpètua Socorro. No hi ha hospitalitzacions al Pirineu. Però és que els ingressats a hores d'ara, que havien baixat a 4 o 5, ara mateix han pujat a 27 les persones que estan ingressades. S'ha detectat també un nou positiu de Covid-19 entre els participants a la barbacoa aquesta ja famosa de la Vall d'Aran. Se suma als altres 7 que es van comunicar divendres i tots estan en aïllament domiciliari amb símptomes lleus. Per tant, hem de pujar ja a 8. Una barbacoa, una barbacoa. Avui llegia, ho podeu buscar a cope.es, que a la Revetlla de Sant Joan, a Castelló, entre altres coses, doncs es van reunir 3 famílies, van fer un sopar i han donat positiu. Però és que resulta que de les 3 famílies, una era de Lleida, una venia de Lleida, i ara no saben si s'han contagiat allí o si ho van portar d'aquí. En fi, que és que darrerament estem sortint Lleida als noticiaris a nivell nacional i només és per aquestes històries. Ara, hores d'ara, tenim un del... Bueno, a nivell de Catalunya tenim l'afectació de la Covid-19 respecte a cada 100.000 habitants, la més alta de tot Catalunya, amb diferència, però molt més alta. I, si no la més alta, de les més altes de tot Espanya. Degut a això, Salut ha hagut de tornar a preparar l'hotel Nastasi de Lleida per tornar a acollir a l'aïllament de persones amb coronavirus o que hagin tingut contactes directes i que hagin d'estar aïllades i que no puguin fer-ho als seus domicilis. Recordo que a l'abril i al maig ja es va fer anar, ara el juny s'havia deixat de fer anar i ara ja l'estan preparant per tornar-lo a fer anar a partir de demà mateix. A partir de demà mateix. En fi, més notícies de relacionades amb el coronavirus. Recorda que ahir parlàvem de 8 urbans que havien estat escopits per un home que havien hagut d'anar a detenir, que ja era positiu de coronavirus, i que l'Ajuntament no els havia fet les proves, els tests PCRs, per saber si s'havien contagiat o no. Un d'ells fins i tot se'l va fer de manera privada, va donar positiu, i ara finalment la paeria aplica el protocol d'accident laboral als agents que van estar en contacte amb aquest positiu de la Covid-19. Els policies que van ser agredits durant una actuació policial en una baralla, i ara se'ls farà la prova. Ara, dimarts, després de que fessin soroll a les xarxes socials, ara els hi farem la prova. Home, si els hem d'aplicar el protocol d'accident laboral, això ja ho sabíem quan va passar, que va ser la setmana passada. El moment que passa, ja saps que és un accident laboral. Ha passat quan han anat a detenir una persona. Ara? O sigui, jo no sé quin és el protocol. O sigui, si tu estàs de guàrdia, un urbà, i perseguint a un sospitós, caus i trenques la cama, per posar un exemple, suposo que l'atendran al moment a l'hospital i serà considerat un accident laboral. Suposo. Perquè, vist això, ara jo no sé si el protocol de l'Ajuntament sobre els guàrdies urbans és que... No, escolta, ja ens ho mirarem d'aquí 5 dies, si és un accident laboral o no. Aviam, un accident laboral de llibre. Si dubtem amb això, és que clar, amb què més dubtarem? Amb què més dubtarem? En fi, que el coronavirus i tot això ens està deixant una situació compromesa, ja fa dies que t'ho explico, però mira, Lleida ha hagut de multiplicar per 4 els ajuts econòmics a famílies per aliments durant el confinament. O sigui, imagina't com està la cosa. Va, fem una pausa i de seguida parlem amb el nostre advocat.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy, Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Cada día nos cruzamos con miles de personas que viven al límite en España.
No tener trabajo, no tener cómo salir de este bache.
El empleo precario y la imposibilidad de acceder a una vivienda deja a parte de la población en la exclusión social.
Fui donde un abogado y me dijo que tenía que dar en adopción a mis niños.
Todos somos producto del mismo Dios.
El viernes por la noche, en 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ens arriba el temps en el que tenim les consultes al nostre advocat. Ja saps que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens enviïs missatges de veu o de text fent les consultes. Avui parlem amb el Josep Lluís Gómez, ja saps que és advocat de Gonzalo Abogados i també Acudos Consultors, que els trobes al passeig de ronda número 57 o al 973-28-28-18, que aquest sí que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, com anem?
Escolta, anem a parlar de... Bueno, de canvis, perquè a vegades em sembla que les coses estan inamovibles, però és veritat que hi ha temes que costen molt de que es produeixin canvis, de que van més lents, i de vegades pot ser més lents del que ens agradaria, i d'altres no, però ara em ve al cap, bueno, em ve al cap perquè ja me'n vas parlar, que nosaltres aquí hem explicat moltes vegades aquesta llei de la segona oportunitat a nivell de particulars, que és quan una persona ja, doncs, el tema de deutes se li carrega de tal manera que no se'n pot sortir i no se'n podria sortir mai. Bueno, hi havia una llei, que ara, si vols, la refresquem i l'expliquem, però sobre aquesta llei sembla que hi ha hagut canvis, eh, Josep Lluís?
Sí, la veritat és que la situació de la pandèmia i del Covid ha monopolitzat tota la informació respecte d'aquesta malaltia i de tots els canvis legislatius que hi havia, que eren molts, de caràcter provisional, sobretot aquells que feien referència als ERTOs, I el dia 5 de maig va passar desapercebut una norma, un real decret legislatiu, que va sortir el dia 5 de maig, però que no entrava en vigor fins al dia 1 de setembre, i que era un text de reforç de la llei concursal. És a dir, el que tots anomenem suspensió de pagaments o fallida, que avui en dia se diu procés concursal, doncs vam fer un text de reforç, una llei que era, pues, diguem, una refundició de tot el que hi havia abans. Aparentment no havia de comportar grans novetats, però algunes sí que hi és. Efectivament, com tu dius, pues, havia parlat moltes vegades i força bé de la segona oportunitat com un mecanisme quasi bé increïble a través del qual, pues, la persona podia alliberar-se de seus deutes, no? De bancs, amb hisenda, amb tots els seus deutes, complint una sèrie de requisits, podia alliberar-se, no? Uns requisits molt senzills, com que els deutes no fossin superiors a 5 milions d'euros, que no tingués antecedents penals per determinats delictes, liquidant el seu patrimoni, aquesta persona podia quedar neta. I això funcionava. Això funcionava a pesar de la incredulitat de molta gent, no? Doncs bé, aquesta nova llei concursal ha portat, pues, algunes ombres sobre això. I la principal qüestió és que seguim puguem alliberar dels deutes, però la llei concursal nova el que fa és dir, vale, de tots els deutes, menys els deutes contra les administracions públiques.
Ah, amigo.
Abans tothom passava pel mateix... el mateix criteri, i ara la llei concursal, veient que, bueno, pues, potser molta gent s'escapava d'hisenda de la seguretat social, el que diu és que aquestes expectatives ja no seran possibles, ni amb deutes amb administracions públiques, ni amb deutes amb aliments, és a dir, pensions, per exemple, pels fills, no? Aleshores, aquesta seria l'excepció que naixerà a partir del dia 1 de setembre, val? I es liarà deutors o creditors de primera categoria i deutors de segona categoria, que aquests sí que ens els eliminarem. I per tant, a nivell de la seguretat social, aquests regiran un criteri a part i no podrem fer rebaixes en qualsevol tipus del deute que tinguem, és a dir, sancions, interessos, amb res, de res, i tots els ajornaments i demés els tindrem que pactar amb aquestes administracions. I aquest benefici que hi havia abans, pues, ha sigut un somni, no? Una cosa efímera. Clar. que desapareix.
Bueno, de totes maneres, si voleu saber el vostre cas particular i tenint en compte que això entre l'1 de setembre, no t'esperis, fes una trucada 973-28-28-18 i exposa el teu cas i acudos consultors o Gonzalo Bogados t'explicaran quina és la teva situació, a què et pots adherir ara o què passarà a partir de l'1 de setembre, perquè aquestes coses ja veieu que estan vives, que això canvia, vull dir, en el seu moment que en vam parlar amb les característiques o les condicions del moment, ara t'expliquem que això canvia i que a partir de l'1 de setembre hi ha unes noves maneres d'entendre-ho, ja està, simplement cadascú ara ha de buscar la seva manera.
Sí, Ricard, amb això tens tota la raó. Crec que cal que la gent se doni pressa fins al dia 1 de setembre perquè encara es pot acollir la vella situació. També cal dir que hi ha moltes veus que, com la meva en aquest moment, clamen, perquè això és una autèntica despropòsit, més quan el tema del Covid probablement, i ojalà m'equivoqui, ha de comportar en un futur noves situacions de crisi, a la qual potser no és el moment més adient per ficar en marxa això. Comprenem que l'Estat necessita recaptar, que és lògic que es protegeixin els interessos públics, però bueno, però potser no era el moment més apropiat.
Correcte.
I si vols, per acabar, te puc donar una nota d'optimisme de la llei.
Vinga,
si
va, vinga. Sí, acabem bé.
Bueno, doncs... Vinga, acabem bé. Pues aquesta llei, amb aquests petits canvis que comporten, i algú ha sentit parlar una vegada de compres d'unitat productiva o de successió d'empreses. És a dir, quan una empresa va a concurs, pot ser que aquesta empresa li interessa en algun altre. Tota l'empresa o part de l'empresa. Unes instal·lacions que estan en un determinat lloc. La problemàtica era que aquella persona que adquiria aquesta empresa o part d'aquesta empresa semblava que es tenia que fer càrrec de tots els deutes que hi havia que penjaven sobre aquella. i sobretot els deutes dels treballadors, i deutes amb la seguretat social. Doncs bé, i això feia que la gent se frenés, que la gent no volgués acollir aquests restos, diguem-ne, d'alguna manera d'aquesta empresa. Ara això està regulat d'una manera diferent, i el que sí que deixa clar és que la persona que compra una empresa o part d'una empresa solament se tindrà que subrogar solament en aquestes seus els deutes amb aquests treballadors i la seguretat social que es quede. És a dir, si l'empresa veia que tenia 100 treballadors i jo només me'n quedo un 20, només heredo, diguem-ne, els deutes que es podré mesurar, d'aquests 20 treballadors i no els deutes de la resta. El que es tracta, en definitiva, i aquí amb molt sentit comú, és de que les empreses no desapareixin, que aquests treballadors no se'n vagin a l'atur, que aquests llocs de treball no es perguin. I aquesta seria una bona novetat de la llei i un punt d'optimisme per a aquelles empreses que es puguin rescatar o recuperar a pesar de la seva situació de crisi.
Bueno, doncs mira, acabem amb aquesta nota positiva, si voleu. La veritat és que en segons quins casos això ajudarà a no perdre llocs de treball, que avui en dia no estem per perdre llocs de treball. De totes maneres, com sempre et dic, aquí parlem de situacions genèriques, i les situacions genèriques, doncs, és el que tenen. Són molt generalistes, per tant, jo et recomano que truquis a l'Obogados, o que truquis a Q2 Consultors al 973-28-28-18 i exposis el teu cas particular, perquè al final és la manera. Parlaràs o amb el Josep Lluís Gómez o amb qualsevol persona del seu equip i, escolta, li expliques el teu cas particular, el de la teva empresa o el teu a nivell particular, i ells t'assessoraran i t'indicaran quin és el millor camí per aconseguir el teu objectiu. Al final és això, 973-28-28-18, és a Q2 Consultors, a internet, www.q2-consultors.com o a gonzalobogados.com. Josep Lluís Gómez, escolta, que ens queda una setmana de temporada. La setmana vinent tornem a parlar i després et dono festa fins al setembre, ja.
Bueno, la setmana que... Demà estarem ja al mes de juliol.
Sí, sí, senyor, demà 1 de juliol. Que això passa volant.
Farem vacances, aleshores.
Molt bé. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Cuida't, una abraçada.
Una abraçada en porta a tothom. Gràcies, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados, a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també al passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 05 55 i 973 27 27 99.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades model coral fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Doncs apa, ara sí, que ens acostarem cap a la una de la tarda. Ja saps que els dimarts, des de fa un parell de setmanes, hem reprès la nostra connexió habitual amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Sense voler, ens hem plantat avui el darrer dia del mes de juny, eh?
Exacte.
Demà això va volant.
Nou mes, juliol. Temps de feina, sobretot al camp.
O sigui, això... és curiós, Joan, perquè ara, quan arriba el juliol i l'agost, només pensem en fer vacances, no? Perquè ens ho, bueno, ho tenim muntat així. Doncs a l'estiu anem a gastar o la totalitat o molta part de les vacances, però fa molts anys, i sobretot avui en dia també, la gent que treballa a la terra, al camp, l'estiu no és pas sinònim de vacances, eh?
Al contrari, té més feina que mai. De totes maneres, ha canviat la feina perquè avui la feina és més de recol·lecció de fruita i llavors és de la recol·lecció del blat. I aquí és el que volíem parlar avui amb aquesta finestra, si en podem dir dels records, perquè sí que és record veure com treballaven els nostres abans passats i què representava per ells tot aquest mes de juliol que demà entrem. Què et sembla?
Molt bé. Que no fa tant temps, això,
eh? No fa tant temps. A veure, si ho hem viscut nosaltres, jo ho he viscut, doncs vull dir, no fa tant temps.
Sí,
per tant,
sí.
Vull dir, parlo de records personals. Cal dir, doncs, que els nostres avantpassats del món rural tenien el mes de juliol com un dels més feiners de l'any, ja que després de la sega, que es feia manualment, arribava el transport de les garbes fins a l'era, a fi de fer la pertinent batuda, que es feia amb els animals de llavors, i netejar el gra ventant-lo per quan es necessitava per fer el pa. Com que a finals de juliol i principis d'agost, la marinada i el serè, que són dos noms de vents, que solien ser bons per fer net o per netejar la batuda, solien anar de baix en aquell temps, molts dies no alenava, és a dir, no bufava, i ja no es podia aventar el gra a l'era ni netejar-lo. D'aquí que la tradició popular fes menció, a través d'un refrany, que calia acabar la batuda durant el juliol, ja que després seria difícil de fer-ho per la manca de vent. I la dita ens diu, qui no bat al juliol, no bat quan vol. I cal dir que les garbes, Ricard, es transportaven fins a l'era amb carros. Es lligaven 6 estaquirots a l'escalada, 8 si el carro era gran, i per carregar-lo calien 2 persones. Una donava les garbes amb una forca i l'altra les anava col·locant al carro. A l'era les escampaven amb forques, i d'això se'n deia fer l'esteda o bé esgarbassar. Després s'esmorzava i un cop esmorzat s'enganxava una o dues mules al fill o al diable i començaven a rodar a la primera tanda. Cada tanda durava una hora i segons la grandària de la batuda, doncs, durava més. Després de cada tanda s'havia de regir a la palla. Feien 3 tandes al matí i 2 a la tarda. 5 tandes durant tot el dia. I a migdia dinaven a l'era, sense anar a casa, amb la calor que feia. I menjaven nutritiu, doncs el batre era molt pesat. I quan tenien palla, si feia vent, ventaven, i llavors havia de separar el gra de la palla, i això ho feien amb les forques triances. Si no feia vent, treien la palla grossa amb el rampill. I després, amb els rascles, amuntegaven el gra, barrejant-lo amb el bolló, i el ventaven amb les triances i les pales de fusta. Tot això representava que quan el gra era més o menys net, el porgaven amb l'arera. I el gra net era mesurat i ensacat. Mentre els uns portaven el gra a casa, els altres solien fer paller. I també perquè la palla es guardava pels animals, era el menjar dels animals de tot l'any.
No es tirava res, eh?
Tot s'aprofitava. Clar, era l'aliment dels animals. I també hi ha cops, cal dir que es feia paller mentre uns eren a buscar garbes. I a l'era hi treballava tothom. Les dones la netejaven amb escombres, abans, durant i després de la batuda. Avui això, Ricard, ja només és un record, ja que les modernes recol·lectores fan la feina de manera ràpida i descansada. I han relegat a l'oblit una de les feines més pesades del món rural, com també aquells homes que en el mes de juny segaven els camps, coneguts popularment com a segadors. I precisament van ser els segadors els que van ser protagonistes i van donar nom a l'himne nacional de Catalunya, els segadors. Precisament, vull dir, ve d'aquí, dels segadors, l'himne nacional de Catalunya. I per acabar, Ricard, podríem acabar amb molts adagis al mes de juliol, al final de juny, molts, moltíssims. Però avui potser fins i tot alguns ens dirien que són ja susceptibles de sexisme o de segregació.
Sí, tal com s'està ficant la cosa, s'ha de vigilar, però...
Mira, una de les dites més populars en aquell temps deia que pel juliol ni dona ni caragol. I l'altra dita deia el caragol i la dona són bons a qualsevol mes i a qualsevol hora. I això són dites ancestrals, però que avui també, vés a saber com s'ho poden agafar. Per tant, diguem que per la Mare de Déu de juliol sembra el fesol. I quan és la Mare de Déu de juliol? Doncs el 16 de juliol, que és la Mare de Déu del Carme.
Doncs mira, deixem-ho així ningú s'ofèn, però és veritat que, igual que pel·lícules molt antigues o dites antigues populars, home, jo crec que en el seu moment no estaven fetes amb mala idea.
El que passa és que
tretes de context i potser posades a la situació actual... Doncs clar, també hi ha gent que té la pell molt fina, les coses com siguin.
El que passa és que avui dia es mira amb ulls actuals fets passats
clar,
o fets històrics
clar,
o fets,
clar.
I no es poden comparar, perquè en aquells moments doncs, les coses eren com eren i això no vol dir ni que fossin ni millors ni pitjors, eren com eren. I en temps de juliol, que la gent treballava tant pues a l'era, treballava tant tota la família, etcètera, etcètera, no hi havia temps per altres coses,
no,
i
no,
més
no.
Amb la calor que hi havia, doncs aquesta dita era claríssima, no? Però bé, bueno, tantes altres dites, no?
Bueno, però nosaltres, com que és històric i popular, ho hem dit. Joan Bellmunt, que acabis de passar bona setmana.
Igualment, i bona entrada del mes de juliol, i guardeu-vos del calor.
Vaja que sí.
Fins la setmana que ve, si no hi ha res de nou.
Una abraçada, Joan.
Vinga, adéu.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy está siendo un martes de muchos indicadores económicos. Llegan desde organismos distintos y ninguno es bueno. Ya te hemos contado un hecho constatado. Es la caída de la economía española durante el primer trimestre. Retrocedió un 5,2%. Y se sitúa al borde de la recesión. El dato es malo porque no hay precedentes de una caída similar en toda la serie histórica que registra el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, para encontrar un dato tan nefasto hay que situarse en el primer trimestre de 2009, el peor momento de la crisis anterior. Y en aquella ocasión se desplomó un 2,6%. Ahora, justo el doble. Esto tiene consecuencias inmediatas. La principal es el paro, el desempleo. La pregunta es, ¿y qué nos espera a partir de ahora? Los nubarrones siguen ahí y las previsiones que ha publicado el Banco de España en su informe anual no son nada halagüeñas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
No lo son porque lo peor está por venir. El Banco de España mantiene que en el segundo trimestre la caída del Producto Interior Bruto va a ser de entre un 16 y un 21,8%. Ese desplome refleja lo peor de la pandemia, el cierre total, que ha afectado especialmente al sector servicios, hostelería, al turismo o industrias como el automóvil. Comenzaremos a recuperarnos a finales de año, pero no creceremos hasta el 2021 y la recuperación total no llegará hasta el 2022. Mujer y menores de 35 años es el perfil más afectado por la destrucción de empleo y para evitar la pobreza la entidad defiende medidas como el ingreso mínimo vital. También que los ERTE se puedan compatibilizar con otro trabajo. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, pide unidad.
Necesitamos una estrategia de crecimiento que sea integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. Y debemos diseñar y poner en marcha esa estrategia con urgencia.
Una estrategia que pasa por inyectar para impulsar la recuperación y después empezar a sanear las cuentas públicas.
Bueno, ahí queda esa propuesta del Banco de España. Primero prorrogar los ERTE más allá del verano y luego sugiere que se puedan compaginar estos expedientes de regulación de empleo con otro trabajo en otros sectores o empresas. Aquí miramos a la hostelería. Aunque algunos no han conseguido levantar la persiana, si todo apunta a que no lo van a hacer ya, la mayoría de bares y restaurantes sí que llevan ya días abiertos. Sin embargo, la actividad no es comparable a los momentos anteriores al estado de alarma. Y eso lo notan los empresarios y también los trabajadores. No todos han salido del ERTE. El caso de José Antonio, que tiene un restaurante en La Coruña y que ha estado en Herrera en COPE, es el de muchos hosteleros de España.
Pues yo tengo a dos personas que están a media jornada, tengo otras dos personas que están ya a jornada completa y aún tengo otra en el ERTE todavía. Claro, la situación, mientras no mejore, no puedes hacerte cargo de todo el personal. Es cuando aún encima tienes poco público, pues entonces sería una debacle, ¿no?, económica para el propio local de hostelería.
Miramos a la economía sin olvidar la situación sanitaria. De los 55 brotes detectados tras la salida del estado de alarma, una treintena siguen activos. Como te venimos contando, los casos más numerosos se sitúan en Andalucía y en Aragón. Lo último está en Albacete, en concreto en la localidad de Tarazona de la Mancha, donde hay 4 positivos en una misma familia. Albacete, Alicia Martínez.
En el municipio albaceteño ya se habían registrado 2 casos independientes entre sí hace días y ahora se suman otros 3, todos ellos detectados gracias a las labores de rastreo. Las autoridades sanitarias consideran que este nuevo brote ya está controlado y así lo ha ratificado el propio alcalde de Tarazona.
Por ello el mensaje debe ser de brote controlado, pero por supuesto de prudencia y de apelar, como siempre hacemos, a la responsabilidad.
Y como siempre, extremar todas las precauciones y mantener el distanciamiento social.
El Atlético pone a prueba la situación de Quique Setién, José Luis Corrochano.
Es el gran partido de la jornada, a las 10 de la noche, Barcelona-Atlético de Madrid, con 2 puntos de desventaja sobre el Real Madrid, con Quique Setién cuestionado tras el empate en Vigo. Ayer hubo una reunión de Bartomeu, el presidente y parte de la dirección, con el entrenador para transmitirle su confianza, y enfrente esta noche tiene a Simeone, que fue preguntado ayer por sus códigos en el vestuario.
No abro opiniones sobre lo que pasa en otros vestuarios, opino del nuestro, el cual obviamente necesitamos siempre tenerlo protegido, cuidarlo y siempre manejar las emociones de cada uno de los futbolistas, que es lo más importante que tiene un plantel.
¿Qué haría si un jugador se revela ante usted?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser dentro del vestuario, el café de por medio que pueda aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna.
Los otros dos partidos de hoy son a las 7:30 el Mallorca-Celta y a las 9:00 PM Leganés-Sevilla. Noticias de mercado. El lateral derecho del Real Madrid, Raz, está pasando reconocimiento médico en Milán para ser traspasado al Inter. El Getafe ha hecho oficial la compra de Cucurella al Barcelona por 10 millones de euros y hoy 30 de junio terminan contrato algunos futbolistas. Garay no va a seguir en el Valencia, Beñat y San José no van a seguir en el Athletic de Bilbao, aunque van a terminar la temporada. Escalante deja el Eibar ya mismo para jugar en la Lazio, el Valladolid negocia para que continúe Sandro y Bruno en el Levante no quiere seguir. Además, tenemos hoy final de la CB, Barcelona-Baskonia a las 8 de la tarde y final de fútbol sala, Interval de Peñas a las 3:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo responden los fieles de una parroquia de Santiago de Chile a la dura situación creada por la pandemia.
Es la parroquia de San Alberto, en la comuna de Recoleta, en el sector norte de la ciudad de Santiago de Chile, y allí han respondido a este desafío poniendo en marcha una panadería solidaria. El párroco quería organizar una iniciativa para ayudar a la comunidad más necesitada, y tras consultar a la gente de su parroquia, dio forma al proyecto y lo presentaron a una fundación que ahora lo financia con pequeñas aportaciones. La panadería elabora unos 400 panes que son entregados a los agentes pastorales que viven en el área, que conocen a las familias con niños y a las que están pasando más hambre. Naturalmente, en toda esa operación se respetan las normas sanitarias vigentes. Un ejemplo más de esa caridad en obra, que vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Picos de Europa, 10 de la noche, población más cercana a 30 kilómetros y tu coche no arranca.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en días no aptas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, aquí estem el dimarts amb aquesta sintonia que ens indica que estem a l'espai de gastronomia que ens ha acompanyat durant tot aquest trajecte, tota aquesta temporada. La setmana vinent és el darrer programa de la temporada i jo crec que aquesta temporada la podem dividir, no perquè haguem volgut, però ha passat així, entre abans de la pandèmia i després de la pandèmia, o durant i després, perquè durant i després de la pandèmia el que hem fet és conèixer moltíssimes persones, moltes persones, i a més projectes molt, molt interessants de Lleida i de fora de Lleida, perquè és que ens hem anat a Andalusia, ens hem anat a Castella, a Aragó, hem voltat per tot Catalunya. Per tant, fixeu-vos si hem conegut persones i projectes, sobretot. L'artífex de tot plegat, doncs, el de sempre, el sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal? Com estàs?
Com estàs, Felip? Ho porteu bé, el tema de la reobertura?
Bueno, sí, podem dir que sí.
Cada dia millor?
Cada dia millor,
molt bé. Ara, és que saps què passa? Que cada setmana vas parlant i coneixes persones, però ara quan arriba el final de temporada, que has de començar a fer com una mica de balanç, que és la setmana vinent, te n'adones que, sense voler, déu-n'hi-do la gent i els projectes que hem conegut,
Bueno, jo crec que hem fet un final de temporada de 3 mesos espectacular.
Sí, no? Sí, sí. Sí, sí. Impressionant,
I bueno, ara estem ja amb la
traca
final. Avui, la setmana que ve, és la traca final.
Bueno, dèiem que hem conegut persones i projectes que ens han interessat molt de molts llocs. Avui seguirem coneixent persones i projectes il·lusionants, però que a més li posem un plus perquè aquest que parlarem avui passe a casa nostra. Parlem de Lleida avui, Felip. I per parlar d'aquest projecte, doncs mira, tenim a l'altre costat del fil telefònic el Pere Escudé. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Rafael. Bon dia, Ricard. Bon dia, Felipe.
Hola, Pere.
Bueno, Pere, com estàs?
Bueno, bé, contents, il·lusionats, perquè bueno, moltes coses per i molta feina.
Escolta, m'explicava el Felip que, Pere, tu ets enòleg, que has participat com a jurat a uns quants concursos de vins, que vas estar treballant a Raïmat fa uns anys.
Bueno, de fet, sí. Jo soc del Penedès, uh-huh. I l'any 78 vaig tenir la sort de formar part de l'inici del projecte Raïmat, el qual vaig estar al davant durant quasi 23 anys. I, bueno, doncs la vida porta a fer més coses. D'aquí vaig anar a Ribera de Duero, però ara doncs tornem amb un nou projecte a Lleida. Uh-huh. I, per tant, doncs, poder compartir gent que ja em coneixien d'aquella època, gent d'ara, i tornar a estar a la terra ferma, doncs per mi és una satisfacció, la veritat que sí.
Pere, ara en parlaves del 78, quan va començar tot el tema de Raïmat, 23 anys al capdavant, hores d'ara, no sé si ho segueixes coneixent o ho has visitat, ha canviat molt? Bueno, físicament potser no ha canviat molt, però la manera potser sí,
Sí, sí, efectivament. La finca de Raïmat és la que és. Nosaltres, quan vam començar l'any 78, hi havia 200 i escaig hectàrees de vinya de macabeu, xarel·lo, parellada, que s'utilitzava única i exclusivament per l'elaboració de vi escumós, que en acabat es baixava cap a Sant Sadurní per la producció doncs, d'aquest vi escumós. I vam començar ja a la plantació el mateix 78, doncs d'aquestes noves varietats, que en aquell moment, potser aquí a casa nostra, i bueno, i arreu de l'Estat, no eren tan conegudes com el Cabernet Sauvignon, com el Chardonnay, no? I aleshores doncs, vam ser una mica pioners en treure uns vins varietals. Jo recordo el Cabernet Sauvignon de Raïmat en aquella època era una mica com el cacaolat o la Coca-Cola, que quan demanaves un Cabernet Sauvignon ja no et feia falta dir la bodega de Bontera, no?
Uh-huh.
Perquè el Cabernet s'entenia que era el Cabernet de Raïmat, de la mateixa Caram. Manera que en aquella època quan demanaves un bitter era Cinsano, avui és una altra marca. Però el Cabernet era Raïmat.
Molt bé.
I, bueno, els temps passen, la família Reventós ha anat canviant generacionalment i ara, últimament, doncs, amb aquest projecte de la participació doncs, d'un fons americà Carlyle dins del Consell d'Administració, doncs, esclar, òbviament, la gestió és una altra. Clar. I hem de veure com aniran.
Clar. Veig que, escoltant-te atentament, Pere, que ets part de la història del vi a la nostra terra i lluny també, perquè ja ens has dit que et vas moure. Escolta, ara has tornat a Lleida. Què t'ha fet tornar a Lleida?
Doncs mira, jo he sigut sempre una persona bastant inquieta. I això fa que, doncs, quan a través d'un amic que jo ja tenia de la meva època passada d'aquí a Lleida, un dia em truca i em diu, escolta, és un bon amic que, doncs, es dedica amb el tema de tassacions de finques, cosa que... Diu, haig de fer una tassació d'una finca, hi ha una vinya i jo d'això no és el meu i voldria que tu em donessis un cop de mà. I, bueno, vaig pujar aquí a Lleida, vam estar veient una finca aquí a la Cervera, que hi havia unes 18 hectàrees de vinya, molt, bueno, vinya doncs, que estava una mica abandonada, però que, clar, una vinya plantada el 2006 és una vinya que està en el moment òptim de donar doncs, el màxim, no? I, bueno, doncs, total, que a través d'aquest senyor, el dia que ell va jo li vaig fer un informe, ell el va presentar amb el possible comprador, i al cap d'uns quants dies em truca i em diu, escolta, t'he presentat aquest informe, i la persona que vol, que em fa unes preguntes tècniques que jo no sé, diu, per què no puges a Lleida i tu li expliques. I aquí va ser on jo vaig conèixer el Francisco Melendres, que és un empresari del sector agropecuari, però també de la pastisseria, els productes Melendres, de coques de recapte, pastisseria, etc. I doncs em diu que, bueno, que vol fer càrrec d'aquesta finca i que si jo vull col·laborar amb ell per tirar endavant aquest projecte, no.
O sigui, sí, com es diu en castellà, sin comerlo ni beberlo, guaita.
Exacte, a bodes sí. Em convides, no?
Escolta, és un projecte que l'heu anomenat Celler de Sanui, que busqueu-lo a internet, Celler de Sanui, i trobareu tota la informació. Estic mirant jo ara aquí un vídeo amb un vídeo aeri del que és les terres. Sé que amb vosaltres ja treballant el Felip també.
Sí. Bueno, el Felipe és un home per nosaltres important perquè, doncs, dins del seu camp de la sommelleria, doncs, ens dona idees a fi efecte de sempre millorar el nostre producte, la nostra... Tot i que som molt novells, perquè, esclar, nosaltres... has de pensar que, mira, demà farà un any que vam entrar físicament a fer-se càrrec de la finca.
Imagina't.
I ens vam posar i ens hi hem treballat molt. La veritat és que jo, com a enòleg, sempre he dit que el vi... hi ha molta gent que es fica moltes medalles. Jo soc enòleg i ja em fico una medalla perquè faig vi. No, escolta, siguem clars. El vi es fa a la vinya. I en el moment en què tu talles el raïm, ja no pots fer grans coses més. I aquell raïm tu l'has de dirigir, l'has de cuidar, l'has d'animar com un criu petit des de la vinya. I això és el que hem fet. Bueno. I el Felipe doncs, ens ha donat una sèrie d'idees de com doncs, el tema de copatges, hem estat bastant dins per buscar doncs, l'equilibri que no que representés més bé el que nosaltres estàvem buscant. I des de la idea era de sortir al mercat amb el celler com a nom, celler de Sanui, perquè resulta que quan nosaltres vam estar buscant la marca d'aquest nou projecte, clar, el celler està dins de la partida Torres de Sanui, aquí a Lleida. I quan vam voler registrar el celler com a Torres de Sanui, ens vam trobar que al Penedès hi ha un senyor que el de Torres, bé, que no. I llavors doncs, ens vam quedar amb el de celler.
Bueno.
Que també és prou explícit i la gent doncs, de Lleida. A més, tenim un altre avantatge, que des de la nostra finca, i el Felip ho coneix bé, i en aquest vídeo que estàs veient també ho pots apreciar, som un mirador natural de Lleida.
Perquè, sí, sí, sí.
Ens ve en línia recta a la Seu.
Sí, sí, sí. I a més esteu lleugerament elevats, hi ha una elevació de Lleida cap a la zona de la Cerdera natural, i és exactament com dius, és com un mirador. Només us falta ficar una barana, per entendre'ns.
I... Bueno, la idea és aquesta. De que
bueno, escolta, ara et donaré una idea, que no sé si ja l'heu tingut, però tu aquí montes una terrasseta amb quatre taules i fas sopars a la fresca, i parlem-ne, eh?
Encara és un projecte de turisme que està pendent.
Ah, veus?
Sí, el Felipe COVID... això ja ho treballa, ja ho està treballant el Felipe, sí. Això.
No, és que les vistes són magnífiques, eh? Felip, escolta, tu aquí al celler de Sanui, bueno, ja ens ha explicat una mica el Pere, que estàs amb el tema de copatges i tal. Escolta, satisfet amb el que heu fet fins ara?
Molt, molt, molt. I a part, tenim coses que sortiran a final d'any, que no ho direm de moment. La gent que ve a fer la visita de turisme a l'Ocellet, pues, li presentem i un cantar de barriques. Però molt content i bueno, el Pere ara t'ho dirà també, ens van trucar ahir dels Premis Bacus i ens han donat un premi al jove que tenim. El millor jove que tenim tres vins embotellats ara mateix, un jove blanc, tres vins tranquils, un jove blanc, un jove negre i una garnatxa, una d'aquesta de criança a la bota, i els premis que s'han donat al jove amb premi i amb Oscar.
El jove és el Petit de Sanui.
El Petit de Sanui, exacte.
Ho dic perquè això ho trobeu a la web, celledesanui.com. El Petit de Sanui, ja teniu un premi. Pere, o sigui, fa 365 dies que us vau fer càrrec i ja teniu un premi.
Exactament. Mira, imagina't tu. És el millor regal que m'han fet pel dia del meu sant. Va. Ara ens acabo de parlar amb Madrid aquest dematí per confirmar-nos el premi, però és que a més és un doble premi, que això, Felipe, tu encara no ho saps, perquè això és de...
Vinga, que això és primícia, Felip.
Primícia.
Sí, o sigui, a nosaltres ens donen el Baco d'Or, el millor vi negre jove de tot Espanya.
Caram.
En un concurs que s'hi presenten 583 vins de tot Espanya.
Tot poca broma.
I ens donen el premi al millor vi negre jove de la collita 2019. Però és que, a més, aquest dematí ens tornen a trucar i ens diuen, escolti'm, i a més, aquest premi per vostès serà un premi especial perquè els hi otorguem un altre premi, que és el de la millor marca de vi negre jove de la collita 2019.
Caram.
Caram,
això no ho sabies, Felip.
No, és primícia, però primícia.
Home,
ahir va parlar Pere i jo a la tarda, però això no ho sabia.
El tema dels premis sempre ho hem dit, Pere, i tu ho has explicat molt bé al principi. Aviam, no treballes per tenir premis, però quan fas la feina ben feta, si de tant en quant et cau un premi, és com un reconeixement, no? És a dir, escolta, heu fet la feina ben feta i ens n'hem adonat.
Correcte. Bueno, aquesta és la il·lusió que tenim tot l'equip de gent que formem el celler de Sanui, des del nostre director gerent propietari, el Francisco Melendres, que ell, tot i no venir d'aquest món, doncs realment ens ha donat la confiança per tirar endavant aquest projecte. I, bueno, doncs, mica en mica, nosaltres, doncs, la intenció era haver sortit al mercat el mes el mes de febrer, però com tu també deies en la introducció, heu tingut dins del programa un abans i uns després.
Vosaltres també.
Nosaltres també, i ens hem tingut que sortir al mercat ara, aquest mes de juny, ara estem començant a distribuir les primeres ampolles.
Clar, anava a preguntar com us ha afectat, perquè clar, és un projecte molt jove, ens deies que fa un any exactament, demà farà un any, de fet.
Correcte.
Clar, us volia preguntar com us ha afectat el celler de Sanui, suposo que us ha afectat, ara ens ho has començat a explicar, doncs amb el tema de la presentació, de l'expansió, no?
Sí, vull dir... Bueno, estàvem aquí, doncs, parlant una mica de veure com ho solventàvem, però, esclar, és que no ens podíem moure.
No es podia fer res.
Físicament no podíem fer res.
No.
I teníem tot a punt, les ampolles, teníem el vi, les etiquetes, estava tot. I, bueno, fins ara que ens han donat el tret de sortida, doncs...
Clar. Bueno, ara sembla que s'arregla la cosa, però toquem fusta, Pere, eh? Toquem fusta, sí. Que no es tornis pa allà, que si no, llavors sí que tindrem un problema.
Hem de ser molt conscients, hem de conservar totes aquestes mesures de seguretat que no estan dictades així a la tuntun, sinó que estan molt presents i hem d'anar amb compte i bueno, mantenir aquestes mesures.
Clar. Aprofitant ara que estem en directe i que un ja va perdre la vergonya fa dies, escolta, la que puguem sortir de manera més o menys segura, Felip, espero que em convideu un dia al celler de Sanui i podem enregistrar un programa allí, eh?
Però això me feies una pregunta o saps ja, no, que estàs convidat?
Ah, vale. Ja
ho convidaré, sí.
No, i a més, clar, el problema de tot això és que, Pere, ens coneixem per telèfon, o sigui, en persona no ens coneixem.
Correcte.
I al final no hem de perdre una mica el contacte social, amb distància i amb mascareta, com sigui, però, escolta, almenys seure'ns allà.
No, però aviam. Per veure el vi, la mascareta ens l'hem de treure.
Sí, això sí. Encara ens salvem.
Exacte. I, per tant, doncs, jo encantat i de que vinguis amb el... Vingueu. Vull dir, aquí a tots la gent que ens està sentint, doncs, encantats de poder-los rebre aquí al celler de Sanui i de que ens coneguin mica en mica. Al final això no deixa de ser un boca a orella.
Sí, sí.
I nosaltres som molt nous, som petit celler dels 38, som l'últim celler del que ha arribat a la denominació d'origen Costers del Segre.
Uh-huh.
I d'aquests, doncs, 38, nosaltres som, bueno, un més, un de petitó, però volem començar i estem molt il·lusionats amb aquest projecte. I volem que aquest vi de la terra ferma, doncs, sigui conegut arreu, no?
Bueno, de moment ja heu fet un primer pas, que és aquest reconeixement, no només al vi, sinó també a tota la tasca del celler. Per tant, Pere Escudé és enòleg i responsable del celler de Sanui, de tota la vessant, diguéssim, del vi. L'hem conegut avui, ens ha parlat d'aquesta història i ens quedem, doncs, amb aquestes ganes de poder-los visitar i poder-vos-ho ensenyar, evidentment. Pere Escudé, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Enhorabona per tot plegat, eh?
Moltíssimes gràcies i repeteixo, esteu tots una copa de vi serà el que els podem oferir.
Molt bé.
Des de Sanui.
Molt bé. Pere, una abraçada.
Gràcies.
Cuida't.
Bon dia.
Pere, cuida't. Adéu.
Adéu, Felipe.
Adéu, Pere.
Felip, és un projecte, com em deies tu, i no m'enganyes, molt il·lusionant, realment.
I és una cosa també que per mi és una part molt important també, o que s'ha d'explicar. Som l'únic celler que està dintre del terme municipal de Lleida.
Sí, correcte.
Llavors, hòstia, no, tu saps que per mi Lleida és tota la província, no hi ha una distinció, però som l'únic que està a Lleida.
És una particularitat que hem de tenir en compte, sí.
Que sembla que és un mirador allà, és una vinya superxula. Està feta molt de carinyo i som molt petits. No volem competir amb ningú, sinó simplement fer el projecte que estem fent.
Molt bé.
Intentar pensar això que Lleida, sempre ho he dit, no? Jo sempre he defensat que la Déu és el segre i tots els elles, aquí és el mateix, un mes i...
Busqueu cellersdesanui.com a la web i si aneu a la secció de vins, el que hi ha al mig, el petit de Sanui, que és el negre 2019, aquest ja és el millor vi jove de tot Espanya entre 500 que es van presentar. O sigui que poca broma amb aquesta història. Felip Urbano, escolta, com sempre, un plaer. La setmana vinent és el darrer. No sé si fem alguna cosa recopilatòria o... Bueno, ja m'has dit que ho tens preparat, ja m'ho diràs.
Sí, no, la setmana que ve tenim, ja podem dir, que no passa res, a la Meritxell Falgueras, que és una crac, i ja serà el crac el mocador, acaba amb ella, i ella ens explicarà pues,
pues va.
Tot el que ha fet amb el confinament, que també ha fet entrevistes superxules, explicant una miqueta de la seva vida, com a sommelier també, i bueno, pues...
Doncs farem el remat de la temporada.
Que amb ella podem acabar una temporada molt xula.
Molt bé. Felip Urbano, com sempre, un plaer, gràcies per acompanyar-nos cada dimarts. Cuida't, una abraçada. Doncs apa, que busquem les senyals horàries, arribem a 2:15 i en 2 minuts comencem la tertúlia dels polítics que ens durà directes doncs, cap a les 2 de la tarda.
Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Sí, pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Futu ahora. Es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
13 recuerda la vida.
Son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Del Papa que acercó la Iglesia al siglo XXI.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa en la tempestad. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90€ al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología Neofrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con 2 sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además, del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Oh, no.
Doncs ja directes cap a les 2 de la tarda, per sobre dels 20, bueno, dels 28 graus segur, perquè ja això ja els teníem a les 12:20, i com que ja el nostre meteoròleg ens ha dit que avui anava increixendo, que arribaríem com a mínim un grau més que ahir, i ahir ens vam posar els 34-35, doncs Ja hem d'estar més calentets avui. Va, tertúlia dels polítics a COPE Lleida, com sempre. Ja us vaig avisar la setmana passada que nosaltres ho acabarem de manera telemàtica. Ens queda avui i la setmana vinent, i ara per dos cites, doncs, escolta, jo crec que tampoc cal posar en risc res. No hauria de passar res, però, saps, per 2 setmanes tampoc cal que ho forcem, i com que ens hem començat a acostumar, que els trobo a faltar, que els trobo a faltar, que anaven arribant aquí, i els hi deia com aneu, els hi mirava la cara, i això... Però, escolta, per 2 setmanes acabarem telemàticament, i la temporada vinent veurem com la comencem. Doncs com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres, per part de Ciutadans, l'Àngeles Ribes. Àngeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, con mucho calor, desde luego.
Claro que sí, com ha de ser. Hi havia gent que deia que Lleida no en faria aquest any de calor. Doncs ja veureu si en farà, com sempre, o més. També està amb nosaltres, per part del Comú de Lleida, l'Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Bon dia. Per part del Partit Popular, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I per part de Junts per Catalunya, la Anna Campos. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Teníem també la Carme Valls, del PSC. Ara veig que s'ha desconnectat. Suposo que buscarà, David, tenir mala cobertura i ara tornarà a posar-se aquí. Bueno, ja quan la vegui, jo ja us ja li donarem pas. En fi, estem a darrer dia del mes de juny. Eh? Demà comencem juliol. Ara ja la tenim aquí. Carme Valls, del PSC. Què tal, Carme? Bon dia.
Hola, molt bon dia. És que estic al cotxe, jo pensava que era in situ, i ara estic aquí en el cotxe amb una calor que fa impressionant.
Ah, sí? Escolta, ara estic mirant, l'Anna Campos està al cotxe, també. Anna.
Sí, ens hem trobat des de la...
Veus? Us heu trobat a la porta. Sí. Escolta, farem una cosa, que això és segell d'aquí d'aquesta tertúlia. Ja sabeu que jo a l'acabar sempre us feia una foto. Ara es feia aquí una captura de pantalla, però és un problema, perquè a vegades un no mira, a vegades l'altre parla. Ara us poseu un moment tots així amb el somriure i us feia la captura. Vinga, va, preparats, llestos. Ai, perfecte, vale, ara ja està. Ja. Escolta, això ho hem fet sempre. Sempre ho hem fet aquí, no? La fotografia de la tertúlia. Bueno, ara la fem telemàtica, però la fem. Escolteu una cosa, per cert, que això va sortir en aquesta tertúlia i després jo tampoc he fet seguiment i no sé si ha sortit. S'han publicat o sabem ja els criteris que es van seguir per repartir els diners als mitjans públics? Que, si no recordo malament, va estar el regidor d'Esquerra... L'Ignasi no hi era aquell dia. El Rutllant...
El Jaume Rutllant.
Sí, el Jaume Rutllant hi va dir que es publicarien aquella tarda o molt tardar l'endemà. Això deu fer un mes. Àngeles, has demanat paraula.
Sí, bueno, es para decir que evidentemente no. Ah. Se ha publicado lo que es la distribución, pero no los criterios. Aunque sí que es verdad que por fin nos ha llegado un correo diciendo que se va a convocar el famoso Consejo Editorial en breve, ya en este mes de julio, que será el primero, pero yo ahora mismo acabo de enviar un correo diciendo que, bueno, que lo que no puede ser tampoco es que las normas de funcionamiento de ese consejo editorial se nos pasen directamente sin haberlo hablado, ni siquiera tener la oportunidad de aportar o de cambiar dichas normas, que para mí tienen unas carencias absolutas y que no van a garantizar para nada que ese consejo editorial sea plural, ni muchísimo menos. El criterio de distribución, yo lo he pedido por escrito, lo he pedido de forma oral, lo he pedido por activa, por pasiva, y no hay forma de que se nos pase el criterio. Lo único que se nos pasa es la distribución, y como todos sabéis, vosotros sois uno de los afectados, yo he sido muy, muy, muy crítica, porque esta distribución va precisamente a dar unas cantidades de dinero a medios que no son locales, incluso a medios públicos, lo cual me parece absolutamente aberrante.
Marisa.
Sí, jo, en quant a aquest tema, evidentment que serà benvingut el Consell Editorial aquest, del que parlen, però és evident que no sabem quins criteris s'han seguit a l'hora de repartir aquests diners. I com molt bé deia l'Àngeles, i tots estem d'acord, no tota l'oposició estem d'acord, els mitjans als que es destinen, doncs molts no són locals i, per tant, no es mereixen rebre les quantitats que reben en detriment d'altres mitjans que sí que esteu fent una funció important aquí al territori.
Mm-hmm. Carme.
Hola, jo és que crec que realment que aquest govern té un problema real de comunicació i que, a més, té un problema real de comunicació depenent d'en quina comissió o d'en quina regidoria parlem. Llavors, és cert que hi ha gent que intenta molt bé comunicar-se i ser molt transparents i tal, però hi ha altres comissions, hi ha altres regidories que són com a molt opaques i molt poc comunicatives. Ahir, per exemple, l'Ignasi, que està aquí, juntament amb el senyor Rutllant, fan una roda de premsa per presentar-nos un festival a l'estiu impressionant, del qual a la Comissió de Joventut i Cultura ni se'n parla. Jo llavors ahir me'n vaig anar justament, ho dic perquè és que, igual que això que tu dius del tema de quins criteris s'han seguit amb un govern que presumeix molt d'aquesta transparència, d'aquesta, després veu que no és així, que no és així. I ara és que estic veient a la Helena i reconec que hi ha gent que fa esforços impressionants perquè això no sigui així. Però és veritat que hi ha un altre sector del govern que això no ho arriba a fer, no ho arriba a fer. Hi ha una falta de comunicació impressionant. I les comissions serveixen per algo. Les comissions serveixen... Ahir buscava el Cartipàs. Què és una comissió i per a què serveix? Una comissió és un òrgan d'informació. I, per tant, com podem nosaltres ser informats o donar informació si no la tenim? És que no la tenim, ni la de, ni com s'han repartit els diners, ni quins criteris s'han seguit per fer, si ens sembla bé o malament. Ja entenc que som l'oposició, però som oposició de govern. Som oposició de govern i que hi ha gent que ens ha votat i que ha ficat la confiança en nosaltres. No sé si ho hem de començar això a empassar i ser conscient. Mm-hmm. Està bé, governeu, ja ho sabem. Ja heu fet demostracions de com governeu i de com no. Però és que heu de començar a ser transparents de veritat. No ens serveixen moltes de les coses que feu. No ens serveix, no estem d'acord.
Ignasi Amor, bueno, per al·ludit, i també recordant que ahir es va presentar aquest programa que portarà espectacles al juliol i agost de manera gratuïta, però amb aforament controlat i limitat. Per tant, ens haurem d'inscriure, que és una cosa que ens podem començar a acostumar no només aquí a Lleida, sinó a tot arreu, aquest estiu a la ciutat. Ignasi.
Sí, doncs, primer de tot contestar a la Carme Valls. A la comissió es va dir que es faria aquesta acció a l'estiu, igual que començaríem amb una festa d'estiu el cap de setmana. Molts dels que estan aquí tenen missatges meus de WhatsApps personals de... i amb l'opinió i compartint doncs les experiències i tal. I la veritat que a la comissió doncs es va dir el que es faria, es va dir, per exemple, com, quins concerts es farien a la Sovella, quines accions es farien a la Sovella, es va dir que faríem que descentralitzaríem tota aquesta programació d'estiu a tota la ciutat de Lleida i a tots els barris. El que sí que no vam concretar quins grups eren específicament perquè els estàvem doncs tancant. Als grups doncs, locals de la ciutat de Lleida i a les companyies de teatre, perquè, com bé sabeu, hi ha molts grups i moltes companyies de teatre que són autònoms o que tenen l'ASL, doncs estaven a expenses de si alguns estaven rebent ajudes o no per part de l'Estat, si podien fer alguna actuació o no podien fer alguna actuació pel tema bueno, doncs, de les ajudes i tot el que ha desenvolupat el, doncs, el Covid, no? I sí, ahir vam presentar doncs, aquest programa, un programa molt ambiciós per tota la ciutat. Arribarem a tots els barris, transversal, perquè també doncs, estarem als camps de futbol doncs, municipal pel tema de, doncs, dels espais a l'aire lliure. Vull dir, teníem molt clar que tenia que ser amb espais amplis i oberts. Amb les mesures de seguretat i higiene que et fa complir doncs, la Generalitat de Catalunya amb les seves recomanacions del Procicat, i la veritat que seran aforaments reduïts, però tothom podrà accedir a la cultura i a una cultura de carrer i la veritat que molt àmplia.
Helena Ferrer, i després la Anna, que no la veig, però jo li donarem pas també.
Gràcies, Ricard. Tornant una mica el tema inicial que comentaves i que us explica també l'Àngeles, jo crec que sí que es fa necessari que al final expliquin els criteris que s'han seguit. En exercici de transparència, clar que s'han donat les xifres, s'han donat, i crec que s'ha anat cap a un model de comunicació que era diferent doncs, del de l'anterior govern, evidentment, però que s'ha fet una redistribució intentant no afavorir un sector, sinó sent una miqueta més equitatius. Això és el que aquesta és la intenció que hi ha hagut darrere, i crec que sí que es fa necessari doncs, que s'expliqui també els criteris, i perquè no hi ha cap problema i no hi ha cap intencionalitat darrere. El tema de la programació doncs, de Cultura ho ha explicat molt bé el regidor, es va presentar ahir, es va fer una antesala també doncs, a la comissió, es va fer una pinzellada. Sí que és cert que potser s'hauria pogut presentar el programa més extens. El problema és que les comissions, també evidentment doncs, es programen quan es programen, que potser s'hauria hagut de fer una comissió extraordinària per presentar el programa, doncs potser si no ho sé això ja hauran de valorar els propis regidors. Però en tot cas és una proposta que s'ha treballat des del punt de vista tècnic i polític des de fa moltíssimes setmanes i crec que, bueno, que es fa necessari que tots li donem recolzament perquè l'àmbit de la cultura és un dels més castigats.
Sí. Anna Campos, veig que tens mala cobertura, pots parar la càmera, si vols, perquè el so arribi bé. Només et deia que, com que no et veig, te donaria pas igualment. Anna Campos.
Perfecte, gràcies. Bueno, jo crec que s'han explicat molt bé. El tema de la transparència, nosaltres ho tenim claríssim i, per tant, si alguna cosa no s'ha comunicat bé, sempre estem intentant després mirar el com millorar-ho. I a nivell de comissions, jo crec que és el que ara deia l'Helena. A vegades les comissions, quan s'han programat, són amb unes dates que potser després haurem d'acostumar-nos a segons quins temes pues, fer extraordinàries, perquè no hi ha problema de comunicar, al contrari. El que volem és precisament que tothom estigui ben informat. Per tant, amb això no hi ha cap tema d'amagar res.
Mm-hmm. Jo, si em permets, Ricard...
Sí.
No, jo com a membre de la Comissió de Cultura, no? I pues, sí que voldria dir que en la darrera comissió doncs, s'havia presentat el programa de joventut i de festes per part de la regidoria del regidor Amor. El que s'hi va demanar en aquell moment és que des de Cultura precisament doncs, es presentés ja una agenda cultural. Ens van dir que això se faria, que ens ho presentarien, però clar, quina és la sorpresa? Doncs que això es presenta o que se'ns doni a conèixer en el ple, en el darrer ple que vam tindre divendres passat, no? Llavors, clar, dona la sensació doncs, de que utilitzen o sigui, el ple per tapar, o sigui, donar aquesta notícia per tapar el que realment s'està debatent en aquell punt de l'ordre del dia, no? Que eren les subvencions que s'estan donant a associacions culturals i que són una misèria, realment, ¿vale? Això és el que a mi personalment i al nostre grup el que no ens agrada, no? que es posi de manifest una proposta del govern enmig del ple i com una forma d'eludir, no? de tapar doncs el que realment s'estava debatent allí.
Ángeles.
Mira, yo por hacer el ejercicio de transparencia con el tema de lo de los criterios de distribución en los medios de comunicación, vamos a ver, mira, se está insertando unos anuncios en una publicación que se llama Som Canalla, que nace en noviembre de 2019, se han insertado estos anuncios en las ediciones 3 y 4, que son marzo, abril y mayo, junio, unos anuncios que corresponden a el logotipo cartel de San Jordi encargado a dedo a un diseñador gráfico que casualmente colabora con estas publicaciones y a ese mismo diseñador gráfico ahora se le ha hecho un contrato también a dedo para sus servicios durante 7 meses por 20.000 euros. Esa es la transparencia, explicar este tipo de cosas. Es decir, que se están detrayendo unas cantidades de los medios de comunicación locales para ir a parar a unas publicaciones infantiles que solamente tienen el ámbito de Les Garrigues porque allí colaboran amigos o conocidos o simpatizantes ideológicos del tripartito. Porque este señor, este diseñador, ha sido el creador de las campañas de la ANC, de la Vía Catalana, de los héroes indepes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que se está premiando es una afinidad ideológica. Y eso es transparencia, el decirlo alto y claro donde corresponde. Como, por ejemplo, aquí, donde se hace programación local y se están reduciendo las aportaciones en este y en otros medios. Así que ahora explícame por qué a esta persona se la contrata de esta manera a dedo y por qué a estos medios de comunicación se les aportan esas cantidades. ¿Cuáles son los criterios si no es la afinidad ideológica? Explícadmelo.
Bueno, bé, això tindrà que doncs, donar les explicacions al Consell Editorial, que és l'espai on s'haurà de debatre aquestes coses i que s'explicarà, però no es contracte a ningú per la seva ideologia política, perquè al final els cartells de la Festa Major doncs, també els escollim doncs, d'aquesta manera i s'intenta doncs, donar negoci a totes les empreses de creació locals, no? Vull dir, al final doncs es parla amb tothom, amb consens i doncs si un any ho ha fet una empresa, doncs l'any vinent ho fa doncs una altra empresa i al final doncs actuem doncs d'aquesta manera, no? Vull dir, no hi ha res que amagar ni amagarem
estamos
res mai.
Hablando de un contrato de 7 meses, no de un encargo puntual de un solo cartel. Aparte de que no sé qué es lo que se va a explicar en el Consejo Editorial, porque según las normas que han salido hoy, solamente puede estar formado por periodistas, porque no se admite otro tipo de participante que no sea periodistas, y casualmente esos periodistas tienen que inhibirse al tomar decisiones que puedan afectar a los medios de comunicación. Evidentemente, si se va a hablar de temas de medios de comunicación locales y se tienen que nombrar periodistas, estos periodistas serán de aquí. ¿O acaso pretendemos que sean, no sé, de Madrid o de algún otro sitio? Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones si tienen que estar inhibiéndose? ¿Y cómo vamos a poder llevar un control de lo que se trata en el Consejo Editorial si al final los grupos políticos no tenemos una participación activa?
Elena Ferrer, que ha demanat...
¿Y por qué este tipo de decisiones se toman antes de que esté constituido el Consejo Editorial y no después?
Elena.
Sí, no, només una puntualització, que és que el que es demana exactament amb el Consell Editorial és que recaigui sobre un professional de la comunicació. Entenem que no ha de ser exclusivament i necessàriament un periodista, i en la pròpia Junta de Portaveus es va manifestar que podia ser... Y yo te estoy hablando del último correo, Ángeles, el que ha respondido tú.
Las normas del último correo pone: la naturaleza jurídica de este consejo es la de un órgano de carácter consultivo y propositivo integrado por periodistas representantes de todos los grupos políticos con presencia en el ayuntamiento.
Doncs crec que aquí sí que s'haurà d'aclarir exactament, perquè precisament el criteri era un professional de la comunicació, entenent també que podia venir, per exemple, del món acadèmic. Crec que és que el com, doncs, que vista la proposta inicial, haurem de debatre i haurem de parlar, per suposat. Crec que ni molt menys és una proposta que estigui tancada.
Elena, perdona, en cualquier otro consejo que hay en este ayuntamiento, lo que se pide es una persona representando al grupo político. Pero no se dice qué cargo tiene que tener, ni qué carrera, ni qué profesión. Es absurdo.
Jo, perdó, perquè tampoc ara voldria que ens n'anéssim per els tecnicismes, que entenc que s'han de registrar. Jo, al final, el que deia fa 4 setmanes i avui és que, mirant les dades, o sigui, si resulta que s'han repartit els diners amb uns criteris, doncs ja s'haguessin hagut de publicar abans de repartir-los, per exemple, no? Això fa molt temps, però és que al final, com ha afectat, o sigui, tu mires aquí i veus, parlo de ràdios només, a 1 a 1 són 25.000 euros, a Onda Cero són prop de 15.000, a Ràdio Lleida són una mica més de 15.000, i a COPE són 7.000, que és menys de la meitat d'emissores de la mateixa situació, on fem molta més programació local, on tenim més gent treballant de Lleida. Llavors, això et xoca. I per això es demana un criteri. O sigui, és a dir, nosaltres no demanem diner públic perquè sí. Demanem que, si se'n reparteix, es faci el més objectiu i just possible. I creiem que no és ni objectiu ni just. Però, clar, no podem dir res més perquè no tenim les normes del per què. Només tenim les xifres.
No les tindràs perquè no hi ha criteri.
Bueno, no sé, però m'enteneu perquè ho dic, eh? No és en la pataleta ni res, és a dir...
Quan els criteris són polítics i ideològics, doncs, evidentment, no es pot posar per escrit això.
No, Melissa, no intentis posar la ideologia en tot. Jo sé que tancant te posa la ideologia en tot i jo sé que... No, jo sé que possiblement tu vulguis posar que tot ho fas per una ideologia o segurament vas a comprar un lloc per la ideologia, el que sigui. Nosaltres no.
Això ho diràs tu.
No, perquè és que sempre ho esteu repetint. És igual que com ahir doncs, el teu company sempre està posant amb què pose la imatge de Lleida, la imatge de Lleida, ostres, mira, no hi ha ningú, no hi ha ningú que hagi embrutat més la imatge del país que es diu Espanya, més que el teu partit polític al qual representes. Vull dir, Espanya a la resta d'Europa, quan dieu, per exemple, que la imatge de Lleida està sortint a totes les cadenes de televisió pel tema de si hi ha un rebrot o no hi ha un rebrot, també hi ha rebrots a Galícia, també hi ha rebrots a altres llocs del país. I com més ho dieu, més embruteu. No, bueno, més embruteu la imatge. Pues tenim unes especificacions que tenim a persones temporers treballant i que tenim un sector agroalimentari i de la fruita molt important pel nostre desenvolupament de la ciutat. Per tant, no repetiu més que si la imatge de Lleida s'està bruta o s'està malmetent o el que sigui, perquè, et repeteixo, el Partit Popular a Espanya és el que ha embrutat més la imatge a Espanya a tota Europa. No m'estranya que els holandesos no vulguin deixar diners a Espanya tots els anys de corrupció. No guanyeu d'eleccions, perquè la veritat que no esteu en disposició per guanyar eleccions. Però bueno, tots els casos de corrupció que teniu, tot el que heu fet, el partit polític, amb els casos de corrupció de tota Europa, doncs la veritat que...
Llavors comencem a parlar de corrupció a Catalunya.
Bueno, la corrupció a Catalunya és d'una persona, en concret.
D'una?
M'entens? I sempre ho hem dit.
Si voleu d'aquest tema ja en parlarem, perquè també dona... El tema de la corrupció també és un tema que dona per molt. Permeteu-me, Carme, que fa estona que té la mà aixecada.
Jo volia parlar sobre el tema aquest. El pobre Ignasi, perquè s'acaba de fotre un jardí en el sol, que no vegis, no? Però bueno... Però amb el que fa referència al tema dels criteris que s'han fet anar pel tema de la distribució dels diners als mitjans de comunicació, jo crec que està claríssim, que no hi havia uns criteris escrits de dir agafarem ja aquesta gent, sinó que hi havia uns criteris, més igual, Ignasi, ideològics, sí, uns criteris d'afinitat. Evidentment que la gent fem les coses per ideologia, faltaria, jo clar, no sé si la meitat de la meva vida, el 70% les faig per ideologia amb les coses que hi crec, i fins i tot tens raó, vaig a comprar apostes per ideologia, jo per exemple al Mercadona no hi vaig a comprar per una qüestió d'ideologia, evidentment que faig moltes coses per ideologia, només faltaria. Ara, una altra cosa és que tu, que ara mateix estàs al govern,
ho fem breu,
i representes al govern, deixa'm acabar, sisplau, sí. Perquè jo he respectat molt el teu torn de paraula. Evidentment, quan tu estàs al govern, facis anar la ideologia per repartir certes coses, això sí que no està permès. Això sí que no està. La teva ideologia la pots fer anar però si hi haguessin hagut uns criteris, jo estic al govern i fa un mes els mitjans de comunicació me demanen quins criteris he fet anar per repartir els diners, al dia següent els publico. Uh-huh. Al dia següent els publico. Però no hi eren. I ara quin és el problema? Quins criteris nos inventem perquè quadrin els números? És a dir, si jo tenia 100.000 euros per repartir, per què he donat a aquesta gent 20.000 euros? Per què he donat al meu amic Álvaro Llobet 20.000 euros? Per què he donat no sé què? Ara costa això de fer marxa enrere. Fer les coses de baix cap a dalt costen molt més. Això és el que ha passat, que els criteris reals no existien. Existien afinitats.
Això
és el que s'ha fet.
Ens queden 3 minuts, per tant, ja de manera molt breu, Anna Campos, que no t'havia donat paraula.
Bueno, tranquil, no pateixis. Jo me reafirmo amb tot el que nosaltres anàvem dient. Jo crec que, evidentment, des de comunicació es van ficar uns criteris que ara, amb la nova organització, pues ja ho desenvoluparan, us ho podran dir, i sempre jo crec que hem estat al costat dels mitjans de Lleida, i amb això nosaltres el que calgui i el que faci falta, de veritat.
De manera breu, Ángeles.
Voy a ser muy breve. ¿Cómo puedes decir que ha habido unos criterios cuando no los hemos visto absolutamente nadie? Y segundo, tengo que recordar que estamos hablando de la comunicación institucional del ayuntamiento, no la comunicación del equipo de gobierno, ni la comunicación de los miembros de la oposición, la comunicación institucional del ayuntamiento, que tiene que representar a todos los vecinos independientemente de su adscripción política. Y por eso se necesitan unos criterios objetivos y no por afinidades o chanchulleos.
Hombre, básicamente porque es dinero de todos.
Obvio.
¿No? Que un pequeño detalle.
Si algú... Es que de minut i mig, no sé si Elena...
Jo sí.
Ah, Ignasi. Ah, bueno. Sí, sí, Ignasi.
Jo, si em permeteu...
un minut, doncs, bueno, però molt final, breu, 20 segons.
Que la gent de Lleida doncs, disfruti aquest estiu de, doncs, de la fase cultura que s'ha programat, dels concerts, vull dir que tothom està convidat amb la reserva prèvia, que sortiran moltíssimes més activitats perquè l'Elena ho està doncs, preparant un molt bon dossier perquè tothom pugui gaudir, vull dir, són activitats que l'Elena doncs, ho està ajuntant tot i la veritat que la fase cultura serà important per tot l'àmbit cultural de la ciutat i per poder reemprendre el sector cultural que la veritat que ha estat bastant oblidat per part de les administracions més nacionals.
Doncs... RAC1 en farà propaganda d'aquest festival d'estiu? A més diners,
no ho sé, Carme, si RAC1 en farà propaganda d'aquest festival.
No, per saber-ho.
Però potser en farà propaganda als restaurants que us vau fotre els dinars valtres.
Bueno.
No
Elena Ferre, Marisa Chandri, Ángeles Rives, Ignasi Amor, Anna Campos i Carme Valls. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Adéu.
I nosaltres ja ens n'anem directes cap a les dues. Al final, vull dir que quedi clar, com a treballador de Cope Lleida puc opinar fins i tot que no es destini ni un cèntim de diner públic als mitjans privats, però si se'n destinen, el que vull és que sigui just i transparent, i crec honestament que ni és just i que no és transparent, crec que és evident, però bueno. Apa, que hi tornem demà, eh? Ens hem plantat a les dues demà, a les 12:20, i tornem des de Lleida, com sempre, gent de Lleida, parlant de tot el que ens importa a Lleida. Segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE. Que passis bon dimarts.